En Litoral FM te ofrecemos una taza caliente y una conversación amena. Aquí comienza El Primer Café.
8:45 de la mañana. Muy buenos días. Saludos de Raúl Martínez, de vuelta de sus mini vacaciones, y una servidora, Amanda Ortola. Tras un largo fin de semana, volvemos a ponernos ante los micrófonos y compartir este espacio de radio. Es lunes, día 9, y tras el puente de diciembre ya podemos decir que hemos estrenado el periodo navideño. Las calles, los comercios, incluso nuestras casas ya se han vestido con luces y adornos de Navidad. Los pajes o elfos han comenzado a buscar regalos y ya estamos pensando en los menús a preparar en los días más importantes de estas fiestas. Raúl, ¿tú ya sabes qué vas a cocinar en Nochebuena o en Navidad?
Buenos días, pues la verdad es que no, yo lo he de cocinar como que no lo llevo muy bien. Mejor me encargo de llevar el vino y los turrones.
No renuncies, Raúl, que hoy tenemos la oportunidad de planificar un menú con el que sorprender y deleitar a los comensales con los que compartirás mesa y mantel estas Navidades. Y es que hemos invitado a nuestro primer café de hoy al talentoso cocinero Miquel Ruiz, conocido por su enfoque culinario basado en la sencillez y la calidad, siempre utilizando productos de temporada y kilómetro cero. Aquí lo tengo a mi lado. Molt bon dia, benvingut, Miquel.
Bon dia, com esteu tots?
Estem preparats per a veure què és el que anem a cuinar aquest Nadal, i per això volíem preguntar-te quins plats recomanaries per a un menú nadalenc, senzill però deliciós, que puguem cuinar a casa, qualsevol persona.
Val, jo us comentaria que lo més important en este cas, per ajustar un poquet els preus i per no anar tots a demanar als supermercats o les carnisseries el mateix producte i tots tirem perquè al mateix puesto, que buscarem un poquet el que és la nostra tradició. Recordeu també que moltes voltes en molts caixos de les cuines hi ha una llibreteta que estava allí guardaeta, que tenia l'abuela o la iaia, que estava tota gotejada d'oli d'oliva o havia caigut alguna gota. Seria bo que recuperareu aquestes llibretes i se recetaré popular. Entonces, jo he pensat un menú, però en una forma de... Una cosa que m'encanta i que a volta veig que té molt de sentit quan ens sentem a la taula, que és compartir moltes tapes. En comptes de fer uns plats principals així més contundents, un final i un postre, no? Jo intentaria buscar un format o més que tot estigui a la taula i que puguin compartir, i les persones que certament estan cuinant, que no s'alçaran molt de la taula, per favor, que estiguin sentats en la taula i fent rialles i xerrant, perquè a vegades veus que hi ha una persona o dos que no paren d'alçar-se de la taula cuinant, i l'altre sempre estan passant-se bé, no? Entonces, jo havia pensat que era el més senzill, i recorde que era molt tradicional, perquè jo he viscut alguns anys en Benissa, i no sé si recordareu, vaig recordar una tapa que era formatge fresc que es passava per la planxa i ratllava ja un poquet de tomàquet i es posava una anxova, i em pareixia un plat verament màgic. Jo us recomanaria que tallareu aquest formatge. Normalment els formatges estos venen com una espècie de cilindre, tallar los rodanxes i el passeu per la planxa o per una paelleta, si no teniu planxa en casa, per una paella, i jo pio un poquet de color i després li poseu. Feu una picadeta de ceba, molt fineta, si podeu un poquet de tomàquet, i uns trossos de torró blanet i unes gotetes de vinagre, i feu una espècie de vinagreta de torró. Aquí, si teniu en casa, o teniu raïm de pastor, o teniu fenoll marí, podíeu agregar unes pelletes de melve, que seria molt xulo, perquè recordar les coses antigues, a la gent jove diria, bueno, això què és? Bueno, això és melve, això es menjava antes, era molt tradicional. Pues el formatge, la vinagreta de torró que us ha dit, uns puntes de melveta, aquest punt de saladura, i unes rametes de fenoll, o si pugui el raïm de pastor. Va, ja tenim un entrant que per mi seria molt original, i no tindria ninguna feina, perquè estaria ja muntat, seria...
Es pot preparar abans.
Estaria preparat i muntat. I una cosa que a mi m'agradaria molt que ho provareu, que és la pilota al putxero, que la podíeu fer com una espècie d'hamburgueseta, bueno, comprar uns panes d'estos, que això, i podíeu fer la mateixa farsa que anem a fer després el putxero de Nadal, aguardeu aquesta farsa i podeu fer una hamburgueseta. La passeu per la paelleta i la munteu en uns canapés o la munteu en unes espècies de ser hamburgueses mini, i després li podeu agregar el que vos apeteix, que si vos apeteix una mostassa o vos apeteix un tros de formatge que siga així en fortet, unes passes d'aquí de la zona, i fer una espècie d'hamburgueseta xocoteta. Això seria un acompanyament, i vos sorprendria que seria la farsa de la pilota Puigero. I no us costaria de feina perquè tindríeu la farsa per la Sant Demà. Després, una cosa també que ho faria, si haguéssiu pogut fer la pilota Puigero ja cuita, i la pilota Puigero us sorprendria que cuita i tindre la nevera i la tallaríeu a rodajetes i la passaríeu per la planxa, faríeu una espècie d'embotit, passar per planxa, que després simplement teniu que posar una llesqueta de moixama i un ratllat d'oli d'oliva i un toquet de ralladura de llima. I podeu posar un poquet de lletuga i ja tindríeu un altre plat de coste prou barat i sorprendent. Clar, si tinguéreu persones que venen a visitar-vos, recordeu que sempre estem fent coses de la comarca. La gent es quedaria sorpresa a dir no, és tot això és nostre, tot és per de nosaltres. Llavors la gent quedaria molt sorpresa. A partir d'ahí, jo, de carn i peix, pues bueno, com el carn i peix, com parlem del peix, perquè el preu del peix, i ara el que ve aquesta setmana va ser molt complicat, va haver una huelga general en Espanya, jo vos recordaria que si veu que les coses estan cares, jo passaria d'això, no? O sigui, passaria un poquet de comprar coses cares i m'aniria a buscar verdures, no? O sigui, buscar verdures... Mireu, n'hi ha una cosa que és tan senzilla, que és torrar un boniato, torrar-lo. Renteu el boniato blanc, el nostre, el valencià. Torrar-lo, bueno, rentar, llevar-li el poquet de terra que tinga, el torreu. I en després, si voleu el peleu, jo no el pele. Després podeu posar ahí, doncs mira, encontrareu per ahí baejo que ja ve en oli, baejo en oli. No estaria mal tampoc una anxova, el que vos sorprendria una anxoveta. A vosaltres també encontrareu per ahí sardines en oli, que és tallar-lo així un trosset, que saps que vos caiga a la boca, saps? No, no una sardina sencera que no mos cap a la boca. Entonces, sobre ese boniato, tallem el boniato i montem com uns montaditos, i a cada montadito li posem, a uno li posem un poquet de baejo, ara li posem un poquet de sardineta, o possiblement també un poquet de capellana, que no estaria mal. Així anem intercalant i fem un xoc de mosaico que la gent pillaria el boniato en pell i tot i es menjaria el trosset de peix. Seria una solució divertida i senzilla. En la part de la carn, pues bueno, jo sempre soc partidari de que a mi m'agrada comprar una cosa que es deia tindre confiança en el carnisser. El carnisser era una persona que sabia molt i sempre tenia confiança, no? Jo recordaria que comprar un tros de carn, que sigui un tros de carn de lomo de vaca o entrecot, que siga d'hembra gallega, que estiga madura pel carnisser, que tingueu confiança, tindrà de ser el més econòmic i de més qualitat que aneu a encontrar. I jo faig el lomo este, l'entrecot en este cas, el marque per les dos parts, el posa el gust que jo vull que estigui al cuit, i després, a part, quan traig l'entrecot, tiro una sardina de casco.
Peix i car, tot en una.
A mi s'ha aconseguit ara posar-me, no? Fer-me la boca aigua, com s'ha parlant de formatge, jo sóc delicat, el formatge fora, però amb els segons plats m'han agradat un poc més, Miquel.
Pues una sardina sencereta, sabeu el casco de Guàrdia Civil que es dia, en això li ha soltat l'entrecot, marqueu la sardineta, després en cuidau, lleveu la pelleta, les cametes que té, feu unes pelletes, i en aquest entrecot, un punt de sal, un regallat d'oli d'oliva, i aquesta sardineta, que heu desmenuçat per damunt, i acompanyat en un tros de carabassa torrat. La carabassa torrat, la torreu, i una cullera, feu una espècie de quenefes, i ho poseu al costat de l'entrecot. I jo crec que en això quedaríeu com a senyors. I després, el postre, pues mira, molt fàcil. Jo sóc partidari d'una bona coca maria d'ametla. Una bona coca maria d'ametla, que com sabeu, pues, antigament, pues, quan estava en la ciutat es feia oli de girassol, després va tornar a fer oli d'oliva, després va vindre la costum de posar-li un iogurt de llima, això les dones anaven canviant. Bueno, el que vulgueu. En un bon xocolat, un bon xocolat a la tassa, un bon gelat de mantecao de tota la vida, i em pareix un postre que us farà caure de cul.
Són, encara no són les 9 del matí, ja tinc gana.
Bueno, és mal que m'acabe de menjar la tostada i el cafè, perquè si no, espera anar-me'n a esmorzar ja els tres mano a mano. Una coseta, queden dues setmanes apenes, no?, per celebrar el Nadal. Tenim ja que comprar els productes, creus tu, pel sopar i el dinar, o encara és massa prompte?
Bueno, si jo compraria lo que fora necessari. Jo crec que tot el que vos ha dit no té una problemàtica seria comprar-ho ja, però més que res per no encontrar les coles que puguin encontrar. Tot això que vos he comentat, moltes coles estan en oli, estan conservades en recipients hermètics. La carn, com sabeu, té bona congelació, la podeu comprar ben tapadeta perquè no pille sabors de congelació, la congeleu i avant. I bueno, el pastís, si no el feu vosaltres, bueno, jo el faria en casa, però bueno, si teniu una bona panaderia, el faria en casa. Jo, tot el que vos he dit és molt, molt fàcil, i recordeu que tot el que estic dient vos, ja sé que és faena, la cuina és faena, el plaer és faena, i vos sorprendrà la forma d'entendre que serà la millor, la primera i nou que mengeu algo d'estes Nadals que siga vostre i que vos recorde a la vostra identitat.
Parles de productes propis, has parlat del moniato, has parlat de la carabassa, tots són productes nostres de la terra. Sí. Quins són els teus productes quilòmetre zero preferits, els essencials per a aquestes dates?
A més, pues, com t'ho acabo de dir, moniato, carabassa, i n'hi ha un altre que a mi també em torna boig, que és el codony. El codony, que vosaltres molta gent confundís, que és el codonyat, però el codonyat és quan el codony s'ha cuit amb molt de sucre. Vos sorprendria que molts països del Mediterrani, molts del Mediterrani, veïns nostres, gasten el codony. El codony no deixa ser una fruta que moltes voltes estava salvatge. Jo recordo quan estava de minut que anàvem per els bancals i veiem codonyers, estàvem per ahir. Pues jo recuperaria una forma el codony d'alguna forma. Saps? El codony té un punt d'acidesa, té aquesta justícia de sucre que vos sorprendria. Inclús m'atreveria a dir que si el posàreu dins del putxero de Nadal estaria interessant. Sí.
També?
Sí. Seria una cosa interessant.
Després de retrobar-nos, després de tants anys, jo estic a punt en contra de posar-me a guisar, perquè se me dona mal convidar-te i deixar-te la cuina per a tu.
Però
també vull sorprendre, no, els que puguin vindre a casa aquests Nadals. Hi ha alguna tècnica de preparació que consideres bàsica perquè els plats nadalencs destaquen, no? Per sorprendre aquells que vinguin a casa aquests dies?
Home, avui dia la facilitat que tenim és buscar ixe quadre, ixe recipient. Jo vos aconsellaria una cosa que al final és una tècnica molt, molt... Per mi, que jo la gaste molt, que és la volumetria, l'altura. Fijeu-se que nosaltres som de mono que veo, mono quiero. O sigui, quan tu... Si intentarem recuperar aquesta vaixilla de... Que recordeu aquests plats que estaven en el comedor, que mai es gastaven, que estaven ahí per decorar, per al dia de les festes, que venia i la mare o l'abuela obria el comedor i tenia una vaixilla que sol la gastava per això. Si tinguereu aquests plats i poder recuperar-los i tinguereu un florero en altura i ahir muntar, inclús ahir muntar el pastís o muntar ahir, jo crec que jugaria molt en recuperar aquesta vaixilla que moltes hem apartat, que crec que és la que tocaria recuperar.
Perquè els sabors són importantíssims, sí. Però el primer és la vista, no? El que veus.
Que veu, sí, el principal... Però això passa en tot, passa en la moda, passa en el disseny, passa en tot. Avui dia mos quedem boca a vegades quan veiem una cosa que mos llama l'atenció. El recipient, en aquest moment, el sabor és important, per supost, però el recipient aporta molt. És un grau, és el 5% del plat.
Has parlat de les pilotes del putxero reformades, convertides en hamburgueses, convertides en embotit, convertides... Però eres partidari del putxero de Nadal, el dia de Nadal, presentar aquest plat?
Sí, jo crec que la tradició és el que ens defineix com a autèntics de lo que som. Però la tradició està per millorar-la. Per això tenim altres elements, que són les neveres, molta maquinària de cuina nova. Però mantindre la tradició és important. Però sempre, com us ha dit, pues aquest putxero, si li podeu posar un codony, igual us sorprendria.
N'hi ha alguns pobles que fan pilota dolça. Coneixes aquesta tradició?
Sí, per supost. I està perdent-se també, per supost. Està perdent-se.
Ens acostem a unes dates molt especials en les que les reunions familiars i amb amics es donen al voltant de la taula a bon menjar, com estàvem contant, saber omplir bé les copes, és clau per a passar esta velada. Abans d'acabar, algun últim consell, alguna cosa que es podries dir per a passar-ho bé? Parlaves de que la gent que cuina no estiga tota hora alçant-se de la taula. L'últim consell abans d'acabar?
Home, l'únic consell és que cada un faci un pla. Si en un grup de gent tots participem i un fa una cosa i l'altre fa una altra, millor.
Esperem que els nostres oients hagin pres nota de tots aquests plats tan bons que ens has aconsellat. Gràcies. Són ja les 9 del matí. Moltíssimes gràcies, Miquel Ruiz. Apleguem a les 9, ens acomiadem.
Moltes gràcies a vosaltres, tinguem bones festes.
Bones festes, bon dia.